cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia a tots. Just passen uns minuts de les 10 del matí en aquest dissabte 13 d'abril. Això és el programa de cap de setmana de COPE, Catalunya i Andorra. I jo sóc la Raquel Camins, que si em deixes t'acompanyaré les dues properes hores, on parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de jugar a l'escalèstric i fer-ne competicions. Ens ho explicarà el Gerard de Vilassar de Mar. Com que s'acosta a Sant Jordi, l'Adrià, el nostre professor de català, ens explicarà paraules en català relacionades amb l'amor. Tindrem amb mi la dietista i nutricionista Montse Reus, que ens dirà beneficis de nous aliments, i el doctor Òscar Suárez, de MD Clíniques, ens parlarà de les noves tècniques i tendències per estar més guapos i guapes. També coneixerem el magnífic Axis Bar de l'hotel Hyatt Regency Tower a Barcelona, i tindrem amb mi a l'escriptora Yomi Adekoke, que ens explicarà el seu nou llibre La Lista. Per cert, també tindrem diferents propostes d'oci, i si coneixes d'algú que té algun hobby curiós, o tu mateixa ens vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem cap de setmana.
Hobbies curiosos.
Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas.
I cada setmana tenim algun hobby diferent. Potser la setmana vinent pot ser el teu, si ens ho expliques, enviant un e-mail a camins.catalunya@cope.es. camins.catalunya@cope.es. Els llegeixo tots. I alguns fins i tot acaben esdevenint la professió de la persona que s'ha iniciat en el món que li apassionava en la vida i l'ha acabat convertint d'un hobby en la seva feina. En aquest cas, aquesta setmana parlem de l'slot meeting. És un hobby de jugar a l'escalèstric i d'apassionats dels circuits de rally, dels 4x4, de pistes de velocitat, i fer curses i campionats d'escalèstric. Per parlar-nos de tot això, tenim el Gerard Porta. Bon dia, Gerard.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
Molt bé. Gerard, saps que jo de petita també vaig jugar a l'escalèstric?
M'ho imagino, perquè al cap i a la fi crec que és la joguina de la infància dels meus pares, fins i tot dels meus avis, i és el que jo diria el nexe més maco que hi ha entre pares i fills, mares i filles, d'una joguina de la infància d'alguns que encara la poden utilitzar doncs a l'actualitat, els més joves.
De generació en generació, clar, va ser una joguina de tota una època i que, de fet, avui en dia encara ho és.
Exactament. Sí, continua activa. Potser degut a l'espai que hi ha a casa, la disponibilitat per muntar un circuit que no és com abans, ja no vivim en grans cases ni masies, sinó que hem d'estar més a la ciutat i en pisos, no hi ha tant de disponibilitat, però continua ben viu el hobby, l'afició de l'eslot, de l'escalèstric.
I a tu com et va començar aquest hobby? O com et va començar a agradar?
Doncs va ser mon pare que va aparèixer un dia a casa amb un circuit d'escalèstric del nostre cosí, que el tenia abandonat, que no l'utilitzava, i jo tenia ganes de jugar-hi, però primer em va fer netejar totes les pistes i posar els cotxes a punt, i ja quan ho vam tenir tots sí que ens vam posar a jugar i em va agradar, em vaig enganxar, i després ja va ser els Reis que van anar portant, doncs, cada cop més accessoris, més pistes, ampliacions, cotxes, fins que, mica en mica, doncs, aquesta afició s'ha convertit en crear una associació a Vilassar de Mar, que és Slot Meeting, des de ja fa 12 anys, i intentar transmetre aquesta passió, aquestes ganes, aquesta diversió i adrenalina, doncs, a tota la gent que té una mica de curiositat i que sap, li sona el que és escalèstric, però que mai s'ha atrevit a agafar un comandament, agafar un cotxe i divertir-se i passar-s'ho bé.
Què és el que diu, Gerard? Has arribat a muntar aquesta associació d'eslot a Vilassar de Mar, al carrer Llujuvé 24. Aquells que vulguin veure, no saber-ne més, teniu alguna xarxa social perquè puguin entrar i ho puguin veure?
Sí, i tant. On fem més publicacions, perquè al final el que és més atractiu són fotos i vídeos, doncs és a Instagram, i si la gent busca Slot Meeting, BDM, doncs trobarà el nostre perfil i veurà totes les activitats que fem durant l'any, que no en són pas poques.
I es fan fins i tot curses de, o campionats d'escalèstric?
Sí, 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 és el més apassionant, és una mica la vessant de competició, les ganes de córrer, velocitat, adrenalina, aquesta febre de competir, d'intentar fer la volta la més ràpida possible, doncs la derivem amb campionats, i en el nostre cas muntem dos campionats a l'any, per Nadal i per la festa major del poble, de Vilassar de Mar, i bàsicament doncs, el que intentem és que la gent vingui, s'ho passi bé i tothom surti guanyant, doncs això, que ha passat una tarda divertida envoltats de slot, i posem circuits de cronometratge on això cronometrem, valgui la redundància, el temps que trigues en fer X voltes, i després doncs es fan curses...
No hi ha, no hi ha els Mossos amagats a cap cantonada, eh?
No, ja el tema radars
no funciona, no.
A vegades passen a mira i també s'animen a fer alguna volteta, però no corren molt, no. Ho tenen molt, tot el que és límit de velocitat ho tenen molt interioritzat, no s'atreveixen, no.
Doncs, Gerard, que seguiu endavant amb tot el que és aquesta passió, aquesta màcula escalèstric. Són jocs d'aquests d'abans, de compartir, com bé dius, de generació en generació, de records amb la família. I jo, doncs, aquells que vulgueu saber més coses, us recomano que entreu a Hobby Slot Meeting, a l'Slot Meeting, que són a Vilassar de Mar, al carrer Lluís Jové 24, al seu Instagram, i en podreu saber més coses. I t'agraeixo molt que hagis estat aquest matí en el programa.
No, agraïts nosaltres que ens hagueu contactat i ens hagueu donat l'oportunitat de donar-nos a conèixer, i jo animaria a tothom que s'atreveixi a comprar-se un cotxe i anar, que nosaltres no som únics, hi ha un munt de clubs més a Catalunya d'escalèstric, d'eslot, i per tant que s'animin a tenir el seu cotxe i vagin a aquests clubs i s'atreveixin, que fan circuits al·lucinants i competicions molt xules amb decoracions, així que estic convençut que s'ho passarà en genial.
Doncs moltíssimes gràcies, Gerard, una abraçada.
Igualment, que vagi bé, bon cap de setmana.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Per aquells despistats o despistades, perquè no només els homes són despistats o les dones, sinó que a vegades ho som una mica tots, d'aquí poc, d'aquí molt poc, concretament el dia 23 d'abril, és el dia de Sant Jordi, el dia del llibre i la rosa, un dels dies de l'amor, perquè el dia de l'amor hauria de ser cada dia. I per parlar-nos de més coses relacionades amb aquest dia tan especial, tenim el nostre professor de català, l'Adrià, i ens n'explicarà, doncs, més. Bon dia, Adrià.
Bon dia, Raquel. Ja comença a fer olor de roses i de llibres, perquè tenim Sant Jordi ben a prop, i parlarem d'aquesta data tan especial per als catalans. Però, primer de tot, comencem per què és el Dia de l'Amor, per què el considerem el Dia de l'Amor. Doncs, primer de tot, és Sant Jordi, per tant, per motius religiosos, se celebra el dia 23 perquè va morir aquell dia l'any 303. Aquesta persona va ser molt venerada a molts llocs i van començar a aparèixer històries com la nostra llegenda de Sant Jordi. I a la Corona d'Aragó hi havia molta devoció i l'any 1456 es va establir com a patró oficial de Catalunya. Fixa't si en fa d'anys que és el nostre patró. I amb el moviment de la Renaixença es va instaurar com a Diada Cultural. D'aquí que celebrem Sant Jordi com a festivitat religiosa marcada al calendari. Però és que, a més, en aquella època i a la primavera, hi havia una fira de roses al voltant del Palau de la Generalitat, on anaven les parelles, i era costum regalar una d'aquestes flors a les dones. A partir d'aleshores, es va estendre la tradició de regalar una rosa i es va acabar fent el dia de Sant Jordi, ja que el dia 23 era una data important pels catalans, i una tradició que continua ben vigent. Va començar com un detall d'amor i s'ha acabat convertint en el dia de l'amor.
I és veritat.
I com que...
Perquè aquell dia passeges, clar, per tot arreu, entre els llibres, les roses, les parelles, amb la seva rosa, amb el seu llibre. És com una diada molt bonica en si.
És un dia ben assenyalat, ben recordat per tothom. I com que és el dia de l'amor, parlant sobre la llengua, que és el que ens toca, aprofitant per recordar que carinyo és un barbarisme i és un dels barbarismes que segurament estan més estesos. I com ens podem referir a la nostra parella amb una paraula més genuïna i que no hagin de recórrer al carinyo? Se t'han acut alguna, Raquel?
Amor? Estimat o estimada? Potser.
Molt bé. També tenim rei, reina, nino, nina, tresor, cuca... Tenim moltes paraules i, malauradament, sempre acabem recorrent al barbarisme.
És veritat, carinyo és molt dit, sí.
I sí, per declarar l'amor podem dir t'estimo, que és la forma pròpia de Catalunya, però també tenim altres variacions, com t'estime o et vull en valencià, t'estim a les Balears i a l'Alguer o t'estimi a la Catalunya del Nord.
Molt bé, o sigui que tenim totes aquestes variants i lo important també és que, a part de dir-ho, s'ha de demostrar, no només en paraules, sinó en fets. I parlant de fets, regalar doncs una rosa n'és un, regalar un llibre un altre, per exemple. I l'Adrià té el seu llibre, ja sabeu que el nostre Adrià, el professor de català, el trobareu a joaprencatalà.cat i té el seu llibre de Clar i Català, Barbarismes i Barbaritats i com pots evitar-los, de l'editorial Montena. I Adrià, trobarem algun lloc signant per aquí, per Barcelona, per poder-te venir a veure?
Doncs ben aviat ho anunciaré a les xarxes i aquí a la ràdio, dissabte que ve, us anunciaré les dates concretes i les hores.
I així, doncs, a part d'escoltar-lo, també el podreu veure en persona i també recordeu que el trobeu a l'Instagram Jo Aprenc Català i a les xarxes socials, on també et poden veure, però no de tan a prop com si venen a signar el llibre, eh? Això... Aquí sí que serà ja el màximum, que ja ens diràs on et trobem. I Adrià, moltíssimes gràcies, com sempre, per ser en el programa i que acabis de passar molt bon dissabte.
Igualment, ens veiem dissabte vinent.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Ha arribat el moment de cuidar-nos a la dieta, a l'alimentació, a la nutrició, que és molt important. Recordeu, fer esport, descansar, alimentar-vos bé. Ja sé que és dissabte, no us vull donar consells i atabalar-vos, perquè molts esteu doncs, amb la família, altres treballant, però sí que és veritat que sempre va bé conèixer més coses o més aliments que beneficien la nostra salut. I per això tenim a la Montse Reus, nutricionista i dietista, que ens ho explicarà molt millor. Molt bon dia, Montse.
Molt bon dia, Raquel.
Montse, tens el teu Instagram, Montse Reus. Vas treure un llibre, per cert, ara que ve Sant Jordi, ho hem de recordar, que es diu Com vaig vèncer el meu hipotiroidisme, i a més és en primera persona que l'expliques. És un cas teu real. I, a part, doncs, ens parles de beneficis dels aliments i, com per exemple avui, que ens expliques què ens beneficia, en què ens beneficia menjar gerds.
Ai, doncs moltes gràcies, Raquel. Sí. El gerd, en castellà, frambuesa, són aquestes petites joies vermelles tan fràgils, no?, que les trobem de manera silvestre, que ja des de l'Europa medieval es consumien i fent servir com a remeis naturals i com a tints, fins i tot per fer pintures i manuscrits d'època. La raó, i bueno, si alguna vegada ens hem tacat amb alguna frambuesa, no?, amb algun gerd, és que tenen aquests antioxidants, que són aquests pigments tan intensos que la planta li serveix per protegir-se de l'efecte danyí de l'excés de radiació solar, però que a nosaltres ens va molt, molt bé perquè aquests antioxidants, que són polifenols, antocianidines, àcid elàgic, el que s'ha vist és que tenen capacitat de protecció dels capil·lars sanguinis, però també tenen capacitat antimutagènica i anticancerígena, és a dir, ens ajuden a prevenir alteracions cancerígenes al nostre cos. Per tant, són molt, molt, són unes petites joies que convé que de quan en quan les tinguem en compte.
I en quins aliments o en quins plats podem afegir el gers, per exemple?
Doncs mira, és una manera deliciosa, seria un pudding de chia, que això és tan fàcil com posar una cullerada sopera de chia amb mig got de beguda vegetal, que pot ser de coco, per exemple, i ho deixem reposar una estoneta, mitja horeta, i llavors a sobre podem posar-hi els gerds, amb unes rodanxes, per exemple, de plàtan, amb uns flocs de civada, unes fulletes de menta. Llavors tenim un esmorzar que és sacia aquesta necessitat de dolç, però que a la vegada és molt, molt nutritiu, perquè té fibra soluble, saludable per la microbiota de l'intestí. Els mateixos antioxidants, aquests pigments que hem dit dels gerds, també són molt bons per la salut intestinal i que a més doncs, ens dona una sensació de sacietat pel que fet d'aquesta la fibra no, que infla i ens fa sensació d'estar saciats. Així que són realment molt...
Molt bons.
Sí, bueno, no sé si a tu t'agraden, no t'he preguntat, perdona.
Doncs, sí, sí, a mi m'agraden. I també a vegades, fins i tot en les amanides, es pot posar una mica, no? Vull dir, clar, al final cadascú troba els seus trucs per menjar certs aliments que potser no el poses en algun pla, però dius, mira, aprofito i en aquí sé que em menjaré. I, Montse, et volia comentar, com que tenim el mail del programa, camins.catalunya@cope.es, m'han enviat preguntes per tu. Jo us vull dir que ella té el seu Instagram, que és Montse Reus, o la seva pàgina web, www.montsereusdietista.com, per si voleu fer les consultes. Però, clar, ens n'arriben molts, però n'hi va haver un que vaig pensar que li preguntaré, que és que ara fa poc que vam fer el canvi horari, que de fet és una hora, però això et fa canviar també les hores alimentàries. Això ens afecta a l'hora d'engreixar-nos, aquests canvis de dir jo menjava sempre a les dues i ara realment, o a les tres i ara realment són les dues o és la una, t'afecta el metabolisme d'alguna manera?
Doncs aquest canvi en el que avancem l'hora és beneficiós, de fet, perquè així és, l'ideal és sopar més aviat. El problema amb la relació amb engreixar-nos i les hores del menjar, segons la cronobiologia, el problema ve quan sopem massa tard.
Clar, a l'hora de sopar no pot ser directament anar-se'n a dormir. Ha de ser una mica abans.
Exacte.
Però han de fer els partits de futbol abans, això també.
Sí, exacte.
Doncs ja ho sabeu, ella és la Montse Reus, 3w.montsereusdietista.com, i que la tenim aquí al programa i que, Montse, t'esperem el dissabte vinent perquè ens expliquis més coses.
Perfecte. Genial, Raquel, moltes gràcies.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
82.337, 8, 2, 3, 3, 7, serie 42, 0, 4, 2.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigo, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Oye, buena pregunta. Muy
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Naranja Maya 1,5 kilos. El kilo sale a 0,79 euros.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
COPE Cataluña y Andorra.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistas.
Yo creo que cuando hablamos de Lamine hablamos de una dimensión distinta, ¿no? Su talento ya es dado de nacimiento. El fútbol creo que no lo ha aprendido ni tan siquiera, sino que ya nació con él, ¿no? Dentro, es una maravilla, ¿no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol de la Almería!
¡Línea de fondo! ¡Ata! ¡Urceta! ¡Gol del Atleti!
¡El centro atrás! ¡Gol
del San Félix!
¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Hay historias sorprendentes.
A los 4 años llamaba la atención por su forma de dar brazadas. Ahora a sus 30 ha conseguido ya 67 medallas nacionales, es campeón en Europa en 2 ocasiones. Pero además de nadar, Eduardo ayuda en las labores de salvamento a migrantes que piden auxilio en las aguas canarias e italianas. Él mismo explica que ver llegar las pateras le ha conmovido siempre.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Cataluña y Andorra. Estàs informat.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo.
I com us he dit a l'inici del programa, avui parlarem de noves tècniques per millorar la nostra bellesa física, per sentir-nos millor amb nosaltres mateixos, nosaltres mateixes, i per parlar-nos en més i millor tenim el doctor Òscar Suárez de MD Clíniques, que trobareu al carrer Brusi 48, a Sarrià, Sant Gervasi, i ell doncs és expert en totes les noves tècniques que estan sortint i ens ho explica. Bon dia, Òscar, buenos días.
Hola, Raquel, buenos días a todos.
Òscar, estic maravillada, estoy maravillada de todo lo que llegas a hacer mirando el Instagram de MD Clínicas o el tuyo de Óscar Suárez, lo que sí. Se puede llegar a hacer para que un hombre o una mujer se sientan mejor, rejuvenecidos. ¿Hay tantas técnicas?
Correcto, y hoy he venido justamente a contarte acerca de lo último que estamos haciendo en la clínica y en general en el mundo, de lo que se llaman los regeneradores dérmicos, ¿no? Y que son los exosomas.
¿Y en qué consiste esta técnica de los exosomas? A ver si lo digo bien.
Sí, es un nombre un poco difícil. Sí. Sin entrar en tanto palabras técnicas, mira, son vesículas, son pequeñas vesículas, nanovesículas realmente, de tamaño, o sea, más pequeñas que una célula, y están derivadas de células madre, ¿vale? Que pueden ser de diferentes orígenes. Pero lo importante es que dentro de estas bolitas, digamos, son mensajeros, ¿vale? Entonces tienen uno o varios mensajes, y este mensaje es capaz de entrar dentro de otra célula, hasta su mismo núcleo, y dar la orden de regenerar.
Y no hace falta, por ejemplo, hay técnicas como el Botox, el ácido hialurónico. En este caso, no hay que pinchar nada. Y se luce la piel más joven, como de manera natural.
Correcto, sí. Ya que los mensajes, digamos, y las vesículas son micro-nano-vesículas, no es necesario pinchar, cosa que también nos aumenta, digamos, a la cantidad de personas que quizá no están mucho con el tema de pinchacitos, pero es una buena posibilidad. Hay una serie de pasos que es para que el tratamiento sea lo más efectivo y también adecuadamente la indicación, ¿no? En medicina estética, por ejemplo, los exosomas son de mucha utilidad cuando lo que queremos es estimular la producción de colágeno y de elastina, regenerar tejidos, en dermatología, incluso también para tratar alopecia, ¿no? Que es la caída del cabello. Tratar cicatrices, algunas dermatitis, como las dermatitis atópicas, por ejemplo, también están respondiendo muy bien a los exosomas.
Y, por ejemplo, si se aplica a un hombre o una mujer, si se aplican los exosomas, ¿qué resultados va a haber en su piel?
Sí, mira, lo que te decía, ¿no? Como hay una serie de pasos, lo indispensable primero es abrir un canal en la piel para que los exosomas que se aplican por encima, como si te aplicarías un serum, puedan penetrar en la piel. Entonces, normalmente lo primero que se hace es se pasa un láser que sea ablativo o un equipo de microneedling, cosa que abre pequeños microcanales en la piel. Y después, entonces, tópicamente se pone los exosomas. Después se pone alguna mascarilla, una luz LED, pero los resultados que tenemos es una piel mucho más suave, una piel más hidratada, los resultados son a los 2 o 3 días y aparte estamos hablando de la regeneración misma de la piel. O sea, esto lo indicamos para una piel que ha sido castigada, que ha tenido mucho daño solar, un fotoenvejecimiento, y los resultados justamente en esa indicación son espectaculares.
Y, Óscar, si, por ejemplo, ahora algún amigo o amiga que nos está escuchando tiene ganas de hacerse algún tratamiento para verse menos arrugas o menos manchas o verse la piel mejor, pueden contactar directamente a través de del Instagram de MD Clínicas o pueden llamar al 607 90 94 44 e informarse sin compromiso, porque supongo que cada persona es un mundo y cada uno necesitará un tratamiento particular. Pueden llamar al 607 90 94 44 MD Clínicas en la calle Brusi 48 y ahí les informáis, porque no todo va bien a la misma persona.
Sí, Por eso es que, mira, somos una clínica que tiene diferentes aparatologías, diferentes protocolos, y es muy distinto. En un día normal, de los 10 o 20 pacientes que atendemos, a casi ninguno le repetimos un tratamiento. Hay mucha variabilidad, desde algo tan simple como es, oye, quiero cuidar mi piel.
Doncs ja ho sabeu, tota la confiança per al doctor Òscar Suárez, que ens ha explicat aquesta tècnica novedosa, Exosomas. I, Òscar, moltíssimes gràcies per estar en el programa i per ajudar-nos a sentir-nos mucho mejor.
Gràcies per vostre temps, també. Moltíssimes gràcies.
Què i a on menjar?
I ara que podem sortir, que podem fer coses, que a més ve el bon temps i és el dia també més llarg, m'agrada fer-vos propostes de llocs on anar, on gaudir, on passar-ho bé. I us porto l'Axis Lounge en Terres, l'Axis Bar del Hyatt Regency Barcelona Tower, on alguns dies a la setmana fan música en directe i, a més, hi ha possibilitats de sopar. Per parlar-nos a més, tenim el xef Juanjo Martínez, que ens ho explica. Molt bon dia, Juanjo.
Hola, molt bon dia a tothom. Espero que esteu tots molt bé. Nosaltres estem aquí molt enfeinats i preparant ja el concert de la tarda, que començarà d'aquí un parell d'horetes.
Sí, que no pareu en l'Axis Bar. Quines activitats o què es fa? Aquelles persones que no saben el que és, encara que puguin entrar ara a internet i mirar Axis Lounge en Terres del Hyatt Regency i veure les imatges, com ens ho traslladaries perquè ens en fem una idea?
Bé, el més important, que és el que jo sempre dic, és que no tinguem por d'entrar als hotels i gaudir dels hotels i de les instal·lacions d'un hotel. Un hotel és un lloc on hi ha una confortabilitat i on hi ha un servei que et fa estar d'una manera molt agradable, on pots estar com al lobby de casa teva, no? Quan tens una visita i t'agrada oferir una bona cervesa, estar en uns sofàs còmodes, escoltar una mica de música, doncs això és el que intentem tindre a un hotel com el que tenim al Hyatt Tower. Busquem racons petits on la gent pugui tenir el seu benestar, la seva privacitat, el seu moment de compartir, perquè avui dia la màgia, tot el que és, tots els successos que es viuen a un hotel, la gran majoria passen a la planta on està el lobby, on està la recepció, allà és on hi ha música, hi ha activitat, hi ha moviment, hi ha sociabilitat, no? I doncs el que estem buscant és tenir doncs aquests moments de música, i estem fent uns programes de fer uns concerts en viu. També disposem d'una pantalla gegant, que no sé, deu tenir com uns 50 metres de llargada, aquesta pantalla.
És de les més grans que he vist, de fet, és impressionant.
Exacte, sí, i tenim, doncs clar, tenim una gran possibilitat de fer concerts en viu, de fer unes imatges que són sorprenents. I el programa que tenim, doncs, per exemple, tenim un cantant molt maco, bueno, que fa molt bona música, que es diu Pau, Núria Furtado. Són gent que realment sap conviure en un hotel i sap fer doncs, que una tarda normal i corrent sigui una bona vetllada, no?
Clar, és
això
que
intentem fer, diguem.
Que jo per això els vull recomanar als amics que vagin al Hyatt Regency Barcelona Tower, a l'Avinguda de Gran Via de l'Hospitalet 144, a l'Hospitalet, perquè hi ha hotels i hotels. Hi ha hotels que són només un hotel per anar a descansar, però el Hyatt Regency té tots uns espais meravellosos, a part del restaurant, els diferents indrets que hi ha, com bé dius, que et sents com a casa, que no és un lloc que entris i diguis és que estic anant a un hotel, no. També hi ha unes sales de convencions, tenen tots uns espais, i com l'Axis Lounge Terrace, l'Axis Bar, on hi ha doncs, aquesta aposta fantàstica per poder estar prenent un còctel i escoltant música, perquè ho feu a les tardes, però certs dies concrets, oi, Juanjo?
Sí, ho fem, per exemple, doncs, un dimarts, un dimecres, un dijous, que potser no tindries un pla establert o que no hi ha gaire
oferta per anar.
No, que dius, no tinc planejat això, tinc planejat cada setmana, però em queda potser penjat un dimarts, dimecres, un dijous, doncs fem aquesta proposta amb una carta de còctels molt, molt divertida. I, bueno, realment ho volem potenciar perquè creiem que nosaltres, com a hotel, potser el nostre target és una mica, no sé, tan... no ens agrada anar amb corbata, per exemple. Ens agrada anar d'una forma més distesa, una forma més propera, una forma on tots estem, bueno, com a casa, una forma molt propera.
I per poder veure les actuacions i els horaris, teniu alguna pàgina web, algun lloc on es pugui consultar? Perquè imagina't que és un dimarts i jo dic, doncs em ve de gust anar a l'Axis Bar. Vaig a veure si avui hi ha algun cantant o si hi ha alguna actuació.
Sí, això ho tenim a la web interna de l'hotel Hyatt. Ho tenim tot penjat i ho tenim tot programat. Però... sincerament, com jo no vull que la gent tingui barreres i tingui pors ni dubtes, doncs el millor és venir i posar-nos a prova i disfrutar, no? Vindre a gaudir d'un còctel i saber que alguna cosa, algun aconteixement ens sorprendrà. Jo crec que és aquesta una mica la idea o el missatge que volem donar.
I, a més, la terrassa que teniu ara en l'Axis és meravellosa per al temps que vindrà i que estava fent, per poder prendre algo, per estar doncs, amb amics, amb companys de feina, amb parella. És un lloc ideal perquè teniu llum, sol, tot el dia, pràcticament.
Ara, a més, de cara al bon temps, ara obrirem la terrassa. En aquesta terrassa fem una carta... molt enfocada en el que serien els productes de terra, productes de proximitat. Intentem fer una carta lleugereta, però que sigui molt agradable. Fàcil, però divertida. I també estem treballant un projecte que encara no s'està embrionant, però és un projecte...
Doncs no em farem spoiler, ho deixarem, perquè espero que tornis a venir per explicar-nos-ho, Juanjo.
Vale.
Així que no fem spoiler, però que sàpiguen que poden anar des d'allà al Hyatt Regency Barcelona Tower, a l'avinguda de la Gran Via de l'Hospitalet 144, Hospitalet de Llobregat, i podeu entrar a la pàgina de hyattrestaurants.com, on veureu doncs, l'Axis Bar, el Terrum, les diferents propostes que teniu en el Hyatt, així que no us ho podeu perdre. I Juanjo, moltes gràcies per ser amb nosaltres i guarda't aquesta primícia per explicar-me-la a mi, aquí en el programa.
Perfecte, així ho farem. Serà un plaer.
Anem a llegir.
I a vísperes de Sant Jordi, com no, us he de presentar diferents llibres, diferents opcions per triar, però una d'elles, i molt recomanable, és la que ens ve a presentar avui, com us he dit a la presentació del programa, la Yomi Adegoke, un llibre que és anomenat La Llista, i ens explica molt clarament que només amb un sol clic es pot desmuntar tota una vida. Avui tinc la gran sort de tenir-la a mi, la Yomi Adegoke, que ens n'explicarà més coses. Molt bon dia, Yomi.
Hi.
En què t'has basat a l'hora d'escriure La Llista?
So in the UK, lots of different lists were sort of going viral.
Van començar a circular i a fer-se virals moltes llistes que acusaven homes molt diferents de diversos tipus d'abús. Fos homes a la indústria musical, homes que eren escriptors o actors. I quan vaig veure aquestes llistes, la meva reacció inicial va ser, doncs, clarament aquests homes han estat acusats de veritat. No s'acaben una llista així per accident. Però després, a mesura que passava el temps, com a periodista, vaig començar a sentir-me una mica més escèptica sobre l'ètica d'aquesta mena de llistes. Em vaig adonar que el fet que alguna cosa es digui alguna cosa online, evidentment això ja ho sabia, que es digui alguna cosa a internet no vol dir que sigui certa. Però a causa del tipus molt específic de llista i les al·legacions que contenia, vaig començar a sentir-me com si les havia de creure, i si no m'ho creia, estava, doncs, traint les dones i traint el feminisme i les meves germanes. Però l'escepticisme que jo sentia no era respecte a les dones, sinó respecte al procés de les coses que es disseminen a internet. Quan sabem que ens trobem al mig d'una crisi de desinformació i sabem com de difícil és distingir el que és cert del que és fals a internet. I al principi vaig pensar en escriure un article que es plantegés una mica la situació des del punt de vista ètica, intentant entendre per què la gent segueix aquest camí per obtenir justícia. I escrivint un article per plantejar si això és just. I això va ser el 2017. Crec que abans era massa d'hora, no? Encara estàvem molt propers al moviment del Me Too per escriure un article crític com aquest, així que em vaig esperar, i aleshores, doncs, el 2020 va començar el confinament, jo no tenia res més a fer, i vaig dir, bé, podria intentar escriure aquest article, però en lloc de fer-ho com un assaig, doncs podria escriure com una novel·la de ficció. Em sembla un espai una mica més segur per tenir una conversa complexa.
Creus que avui en dia és un tema molt actual? Això succeeix sovint, que persones anònimes a través de les xarxes poden dir el que volen i la persona a la qual sí que ha sortit el seu nom publicat no té aquesta força per poder-se defensar?
100%, yes, I
sí, al 100%. Estic totalment d'acord amb tu. Crec que una persona normal té molt pocs mitjans per defensar-se d'al·legacions anònimes. I com he dit abans, entenc que quan es tracta d'acusacions d'abusos sexuals, de violència contra les dones, hi ha moltes dones que intenten seguir la ruta, diguem, oficial cap a la justícia, anar a la policia, parlar, doncs, amb els seus caps, amb el sistema legal, buscar-se un advocat, i tots aquests sistemes de justícia deceben les dones i no les ajuden. Entenc per què la gent decideix emprendre aquest camí, perquè creuen que així tindran una veu que pugui avisar altres dones sobre homes perillosos. Però clar, estem parlant d'internet. Internet és el salvatge oest. Aquí es pot dir de tot i es diu de tot. Això ja ho sabem. I crec que és ingenu pensar que la gent no abusarà d'un sistema com una llista anònima, que té unes intencions excel·lents de protegir les dones per, diguéssim, interessos negatius. Tant li fa si les intencions són pures. Internet és un lloc que la gent fa servir per tota mena de motius i es pot aprofitar d'això en qualsevol moment. Sovint la gent diu coses com que no haurien de dir a internet, i crec que és molt difícil que per una persona que no és rica i famosa ni té, doncs, bons contactes, de protegir-se d'aquesta mena d'acusacions.
Tot això està, tot això que ens explicava la Yomi Adegoke, està redactat en un llibre en forma d'una història, molt ben redactada, intel·ligent, divertida i molt actual. Però la pregunta és, en què t'has basat a l'hora de crear aquests personatges d'aquest llibre, que jo fins i tot al llegir-ho i veia com si ho estigués vivint, ho estigués veient i m'hi estigués sentint dins?
Moltes gràcies per aquests comentaris, te'ls agraeixo molt. Crec que a nivell essencial em vaig inspirar en gent que coneixia. Vaig donar moltes voltes a si li passés això a alguna persona que jo conec, si li passés a alguna persona propera a mi. Vaig decidir escriure sobre una comunitat de la que jo formo part. Potser segurament això m'ho va fer més fàcil, va fer que tot sembli més autèntic, però també va pujar una mica l'aposta, perquè jo podria haver escrit sobre Lola i el Michael, que són una parella que està a punt de casar-se, podria haver fet que siguin superfamosos, però crec que si realment fossin gent famosa de de debò, haurien tingut la xarxa de suport i els mitjans econòmics per protegir-se d'acusacions com aquesta. Però com que Lola i en Michael són famosos en un sentit molt concret, són famosos a internet, en una comunitat molt reduïda, no tenen necessàriament els diners, especialment en Michael, per protegir-se. I crec que això molta gent s'hi va sentir identificada en llegir-ho, perquè saben que la fama d'internet és molt diferent a la fama real. Pot ser molt famosa i apreciada en una comunitat molt concreta, però això a l'hora de la veritat no es trasllada a la resta de la gent. I vaig pensar en gent que jo conec personalment, i el motiu pel qual significa molt que t'hagis identificat amb la història és perquè sé que he parlat d'una comunitat molt concreta, molt específica, la comunitat negra britànica, i sentir gent d'altres països que la història ressona amb tu significa molt per mi.
Doncs és la llista, la història d'aquesta parella que de cop i volta un dels dos apareix en una llista. No us vull fer spoiler perquè m'agradaria que realment adquiriu el llibre, i més ara que ve Sant Jordi és un bon moment per regalar-lo, de, ja ho sabeu, la llista de Yomi Adegoke, de l'editorial ADN. I atenció, perquè imagineu-vos, només per un moment, què passaria si la vostra... el vostre nom, el vostre cognom, apareixés en una llista d'internet per alguna cosa no ben feta. Hem tingut a l'autora, i Yomi, què els diries als oients que ens escolten perquè llegeixin la llista?
Doncs els diria que hauríeu de llegir el llibre si us interessa tenir converses plenes de matisos. Crec que a internet se'ns anima a pensar d'una manera binària. Tot és blanc i negre, tothom o té raó o no la té, o estàs amb nosaltres o estàs contra nosaltres. I el que intento fer a la llista és explicar una història molt complexa sobre dues persones imperfectes que els hi passa a una persona. Com tu has dit, apareix una llista anònica i algú se l'acusa d'una cosa terrible. No sabem si en Michael ha fet allò del que se l'acusa fins al final de tot, però tens aquesta pregunta al llarg del llibre de si aquest camí cap a la justícia respecte a aquestes llistes anònimes a internet, si són la millor manera de fer justícia. Però també anima a qüestionar-nos com hem arribat a un punt on la gent sent que l'única manera de trobar justícia és fer una cosa així. Ens anima a empatitzar i a entendre per què existeixen llistes com aquestes, al mateix temps que es critica si realment són la millor manera de buscar suport. Crec que si busqueu un debat més complex i més sofisticat sobre la cultura de la cancel·lació, sobre la societat post-MeToo, crec que és aquesta és la mena de llibre que us agradarà.
I a mi moltíssimes gràcies per ser en el programa, molts èxits, i jo recomano molt la llista de Yomi Adegoke perquè realment val la pena. No farem spoiler del final, espero que m'expliqueu vosaltres, em doneu el vostre feedback de què us ha semblat aquest fantàstic llibre.
Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
Pas de gegant a París a la Champions. Ara, Lliga abans de visitar el Bernabéu. Cal sumar 3 punts i ho podeu seguir amb la passió de sempre.
Joan Cancelo para Paco Basile.
Con Pedri, Barça,
¿dónde Pedri, 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 Rafinha?
Mira.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des del Nuevo Mirandilla, Cádiz-Barça.
Manolo Oliveros,
Elena Condis,
Josep Maria Minguella,
Maldini,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
Escoltem la cançó Lambada del grup Kaoma de l'any 1989, que van fer un plagi del tema original Llorando se fue del grup bolivià Jarcas, i que a més van tenir més èxit que la primera. El tema original és un ritme creat al Brasil a partir de diverses influències culturals de la dècada dels anys 1980, i tot ballant-la i escoltant-la et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te'n aquest dissabte. Així que queda't amb mi. Fins ara.
Só me fez chorar.